banda FM de dia.
De tarda.
De nit. 24 hores per antena.
Contrabanda FM 91.4.
Freqüència modulada a Barcelona.
Desafiando la canícula, comença per fi la quinzena temporada de l'Assemblea de Mujeres. Veus que sorgeixen del desert. El desert de la civilització. Amb la boca plena de bulleria industrial, comença, com és, el programa quinzenal d'alternativa a la missa benedictina a Contrabanda FM.
Bona tarda, contrabandis, contrabandides, benvinguts de nou a l'Assemblea de Mujeres. Avui diumenge 28 d'agost. Quan és aquest el primer programa després de vacances de l'Assemblea Mujeres? El Magocine, que tota sogra, ho diria com a gendre.
El 30 de juny no t'has salut. Volia tancar el consultori. No, 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 el poble diu que no. Sí, sí, sí. El metge es queda aquí.
El metge es queda aquí.
Es queda aquí. Mas, de què vas? A quina mútua vas? Mas, de què vas? Tu tanques i te'n vas.
Mas, de què vas? A quina mútua vas?
Mas, de què vas? Tu tanques i te'n vas.
Eres bueno, tío.
No són retallades, és privatització. No són retallades, és privatització.
Sanitat, patrimoni de la humanitat.
Sanitat, patrimoni de la humanitat.
Per què? Per què?
El 30 de juny al CatSalut volia tancar el consultori.
Per què?
No, 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 el poble diu que no.
Sí, sí, sí.
El metge es queda aquí.
El metge es queda aquí.
Es queda aquí.
Mas, de què vas? A quina mútua vas?
Mas, de què vas? Tu tanques i te'n vas.
Mas, de què vas? A quina mútua vas?
Mas, de què vas?
Tu tanques i te'n vas.
Sanitat, necessitats.
Retalleu-vos els sous a la nostra salut.
Més metges i menys corruptes.
Estem aquí.
Som tots aquí, el consultori, la colònia, güe. Estem aquí,
estem aquí.
Som tots aquí, el consultori, la colònia, güe. No tanqueu, no tanqueu. El consultori, la colònia, güe. No tanqueu, no tanqueu.
No tanqueu,
el consultori, la colònia, güe.
Salut i sanitat pública.
Eres bueno.
Sí, sí, el metge es queda aquí.
Sí, sí, sí,
sí, el metge es queda aquí.
Bona tarda, contrabandistes. Un cop més comencem la quinzena temporada de Contrabanda FM. Ai, de Contrabanda FM. D'Assemblea de Manjares a Contrabanda FM. I ho hem volgut fer amb la cançó que hauríem d'haver acabat la temporada passada.
Sí, però que també va bé per iniciar aquesta, per agafar, pues, bueno, també energies, almenys el que els Manjares respecten al mateix punt.
La rentré, no?
Al mateix punt que les vam deixar quan ens vam marxar a finals de juliol. I bueno, hem començat, doncs, amb un videoclip, amb una cançó que veu trobar per la xarxa, que a veure si ho diem bé, ho han realitzat usuàries i usuaris de, del CAP o del...
Sí, del consultori del Colònia Güell.
Consultori del Colònia Güell.
Sí, CAP és una paraula molt tècnica, no? Ja.
Consultori, doncs. D'atenció primària, que bueno, segur que és una de les... Bueno, ho esteu sentint i vivint i veient cada dia, que dels darrers mesos és una de les grans reivindicacions enfront a tota la lluita contra les retallades socials, i que no només en el sector sanit, salut, però que bueno, el sector salut especialment està fent que la gent s'indigni amb raó i pues, demana que no es tanquin hospitals o que no es redueixin plantilles ni hores de consulta.
Sí, i que potser aquest estiu tampoc no ha sigut tan calent com alguns imaginàvem, només ha sigut calentet una mica a Londres i coses així, no?
Bueno, sí, hi ha alguns barris més que altres, però bueno, això, l'estiu aviva a vegades...
Sí, no, home, i esperem que tot es torni a escalfar, no? I que potser l'estiu que fa massa calor ja ens podem quedar tranquils. Doncs quan vingui el fred, a veure si ens escalfem tots una miqueta, també.
Bé, els Manjares hem estat, com sempre, rondant una miqueta de vacancetes, aquest cop compartint alguna visita, que després, no, si el programa ens dona temps, també farem algun record a ses illes, no?, en alguns companys que també ens han acollit i ens van salvar, sí, del mono de ràdio que teníem,
sí, sí,
a l'estiu.
Vam anar a parar un dia a Ràdio 77, una ràdio germana de Palma de Mallorca, que, bueno, és per internet, però, bueno, que està fent coses, i el programa és el 1984, que podeu escoltar també a vegades a Bronca, i, doncs, allà els enviem una forta abraçada i esperem que ja que nosaltres a l'estiu acabarem apareixent per allà, doncs que quan estiguin per aquí ens facin una visiteta, tu.
Ràdio Bronca 104.5 i radiobronca.info per internet.
I Ràdio 77.net.
Exacte. Bueno, doncs això ens pot servir també per enllaçar amb la persona invitada que tenim avui aquí, ja de nou, perquè no sabem com està aquí. És el Johnny. Bona, Johnny.
Bona tarda.
Feies ganyotes.
Benvinguts, eh?
Benvinguts, tu també. I que, bueno, tornes aquí, estar aquí. Després ja explicarem per què. Sempre hi ha excuses per tenir-te aquí. Darrer cop va ser per... Bueno, perquè sortia el llibre Que pagui Pujol. I no sé, ara feies ganyotes quan dèiem allò de 1984. Els vas anar a visitar?
Sí, sí, vaig estar allà també. El que passa és que vam tenir una desafortunada història amb la informàtica i a l'acabar l'entrevista es va borrar tota l'entrevista.
Oh.
I ens vam quedar sense. Però més tard ells van fer un muntatge amb diverses gravacions de presentacions del llibre i posant musiqueta, ells mateixos ho van apanyar. Guai.
Bueno, la gent pot recuperar... Jo he posat ahir o així... els enllaços que tenim en el blog Mahara, que recordem que és maharas.gondolanda.org, i allà podreu accedir, bueno, dins de les múltiples línies que hi ha, doncs, també al de 1984.
El programa que vam estar l'altre dia, no?
No, no, aquest no sé si el tenen, però bueno,
s'han
de posar al dia.
S'han de posar...
perquè
bueno, és típic,
és una cosa que costa.
Sí, sí.
Pues bueno, en el nostre podcast, que és maharas.gondolanda.org, podeu trobar, pues, els programes dels darrers anys penjats, podeu fer comentaris. Hi ha, per exemple, aquest programa que comentàvem ara, quan el Johnny va venir a presentar el llibre Que pagui Pujol, aquesta crònica punk dels anys 80 barcelonins.
Quin número està al rànquing?
Això haurem de mirar algun dia aquestes coses.
Bueno,
no?
Bueno.
O no cal.
No fa falta.
No fa falta, no fa falta.
I bé, doncs, pues ja ho sabeu, pues aquí Contrabanda som una emissora lliure, independent, no comercial i autogestionada, i ho fem a través dels socis, que som totes les que fem programes i algunes que no en fan i que decideixen col·laborar, que ho podeu fer vosaltres. I bé, tota la informació al voltant de l'emissora ho trobareu a contrabanda.org. I bé, com a bona ràdio lliure, està oberta que en qualsevol moment que vulgueu pugueu optar a participar. No? No sempre trobareu gent a la ràdio, perquè no sempre hi ha gent, però pràcticament sempre.
Sí, aquestes, bueno, teleoperadores o gent que vol vendre coses, sempre que truquen, o bueno, és molt típic de que programes aquí, companys, que passen les trucades a vegades directament, com fem nosaltres, pues, que molts cops a vegades sigui gent que truca de l'Ajuntament o de Telefònica, doncs, bueno, això es pot donar. Som una ràdio d'amants però també amateurs de lo que és la radiodifusió i bueno, precàriament però funcionem amb ganes i energies, i la idea és que sigui un espai que aprofiteu totes. Contrabanda.org també pot seguir la gent l'emissió online des d'allà i des del dia al desembre, no?
Clar, al 91.4 de la FM d'aquí a Barcelona.
I Rodalies.
I Rodalies, sí, perquè a vegades el Figaro se sent i tot, eh?
Sí, certament.
I bé, doncs, per contactar amb nosaltres, doncs, ja ho sabeu, la forma més directa és el telèfon, el 933177366, des d'ara fins a les 9, i doncs a través del correu electrònic, que és assembleamajares@gmail.com.
Ahí està.
Aquest any sí, no?
Aquest any sí, bueno, ja veurem. Tenim el repte sempre, no?, de treure'ns un mail més. Quan ja veurem.
Bueno, m'ho deien, avui que diuen que Google, si algú vol fer-li la competència a Google, no pot, perquè sempre ho farà millor i gratis. No pot ser això, eh? No pot ser tu les multinacionals aquestes.
Bueno, intentem ficar el nostre gat a sobre per enfonsar-los, no? Bueno, doncs sí, un dels reptes que tenim, i a part d'intentar canviar-nos el mail en aquesta 15a temporada, doncs, bueno, doncs seguir portant penya que ens expliqui coses aquí, sortir al carrer com, quan i puguem i vulguem, i bueno, doncs segurament muntar alguna altra coseta per celebrar aquests tres lustres de Majaderia Radiofònica. Sí, no? Tot això durant aquest curs. Ja anirem desvalant.
És molt llarg.
Sí. Anem desvalent sorpreses.
Molt bé.
Pues bueno, aquí sentiu Eduardo Manos Tijeras, on hem presentat avui.
Sí. Els botoners de l'antiga taula de so, perquè aquest estiu, tot i que no ha fet molta calor, ha acabat patant tot, em sembla, i estem amb una taula antiga, que no és dels millors, però la que teníem, la nova, mort. O bueno, està en coma.
Sí,
a veure si la rescatem. A veure si l'equip tècnic aconsegueix trobar el fusible fos o el condensador i malmès.
I és d'un servidor, Ernesto Chemajara. Avui vinc bastant en veraniego, és que em resisteixo bastant a donar l'estiu o les vacances per acabades.
Ses illes.
I tenim, bueno, també un quart personatge per aquí que ens farà suport, ni que sigui emocional, no?
Sí, aquí darrere tenim el Dan, que no sé si has entendido nada, però està aprendiendo el català. Però bueno, Dan, ¿quieres saludar a la audiencia?
Hola. Hola a tots.
Molt bé,
pues ja ho sentiu, aquests quatre personatges i tota la gent que s'hi vulgui afegir, sigui trucant, sigui escrivint o usant el chat del programa en múltiples formes, doncs pot fer en aquesta hora i 40 minuts que ens queden de programa, que, bueno, ara entrarem una miqueta al trap o explicar-vos exactament de què dedicarem sobretot el programa a la part més central, però comencem amb una mica de canya que ens serveix per explicar que Contraban tornat a sortir al carrer aquests dies, concretament ahir a les festes populars de Sants, on tant divendres com dissabte vam estar ficant xiringuitos junt amb altres col·lectius, i ahir, a part pues, d'estar venent Pisco Sour i informant de què va la ràdio, pues, vam aprofitar i vam treure els Bàrtolos i vam estar gravant entrevistes, ja que estàvem compartint espai amb assemblees de barri, col·lectius diversos i, bueno, i gent que està difonent campanyes sobre diferents coses, doncs vam aprofitar i els vam fer entrevistes que esperem que en breu pugueu trobar al podcast dels especials, que és podcast.contralanda.org. I bueno, doncs una experiència nova que sempre anem així innovant a la ràdio, que ens agrada, que va ser doncs, gravar sense altaveus, o sigui, sense que la gent sentia la música, però no nosaltres, i fent-ho a les 12:01 de la matinada, que bueno, sempre és un repte.
Bueno, i que tens el xiringuito ja muntat, com aprofites, no?, per anar recollint històries, no?
Sí, sí.
A veure si ho repetim. Sempre a les nits hi ha molta creativitat, eh?
Sí. I tant, això sí, una altra cosa no.
La gent es deixa anar, no? Aquella vergonya que a vegades tenim una miqueta tots plegats.
Sí, al revés, havíem de fer ahir rotllo com en la carnisseria. Hi havia la gent ahir fent cua per participar.
Sí,
l'ho nunca he visto.
Cogiendo tanda, no? Doncs
pues vinga, va, escoltem els Habeas Corpus, que van estar dijous, el concert així un dels més totxos i canyeros d'aquestes festes alternatives de Sants, que ja no sé per quin any, però fa molt, molt temps que estan organitzant-les i que aquest any pues, han radicat a l'Espanya Industrial, el lloc més natural, podríem dir, que reclama des del barri. I vinga, doncs els Habeas Corpus des de Madrid, perquè segur que és una banda que ve molt per aquí, i escoltarem la cançó No te rindes, en la que va participar doncs, el Juanra, el component, bueno, el cantant de Cop, abans Spirit, i que, bueno, doncs que en part.
Bueno, ja dediquem a la persona que xerrem una estona avui. Exacte. Del programa, que és la Galle, i vinga, doncs, avanti!
Oh, terroristas perfectamente organizados se han enfrentado con inusitada violencia contra la policía.
Sentit aquesta cunya de les companyes de Rebeldes sin Sombra, programa de bronca, programa de germanat, i que ens serveix doncs, per entrar una mica al tema, per la raó per la qual teníem avui el Johnny, que és qui s'explicarà, bueno, ell i la gent que s'animi a trucar, doncs aquesta campanya que s'està fent de solidaritat amb aquesta persona, amb Karina Germano, la Galle, i que, com deia, aquesta cunya pues, sobretot es centrarà en una sèrie d'actes, no?, aquesta setmana.
Sí, comencem el diumenge vinent, farem una sèrie d'actes informatius per diferents barris de Barcelona i Rodalies, i finalment el dia 8 farem una campanya d'una concentració enfront del consulat argentí, a veure si d'alguna manera podem ajudar a que la nostra companya i amiga, la Cari, surti ja després de prop de 10 anys de presó.
Bé, si et sembla, abans de que ens fiquem, potser que anirem matxacant una mica recordant les dates i concentracions i actes que hi ha, pues, potser que molta gent no conegui aquest cas, tot i que, bueno, jo crec que ja, com tu dius, porta temps i se n'ha parlat, però per situar una miqueta, pues, tant, bueno, aquesta campanya que esteu realitzant, el com és que Carina ha anat a parar, doncs, a la presó argentina, o quina és la meva vinculació amb que es faci una campanya aquí a Barcelona.
Bueno, la Carina la vam conèixer nosaltres als anys 80, ella va arribar, si no m'equivoco, a Barcelona al 79 o 80. En aquella època nosaltres érem joves punquis, com bé sabeu, i no ens preocupàvem gaire de les procedències de les persones ni què feien a Barcelona si no eren d'aquí, com el cas de la Carina, no? Simplement vivíem el dia i aprofitàvem el moment al màxim possible. Va ser més tard quan ens vam assabentar de les raons que havien portat a Carina, la seva mare i el seu germà aquí a Barcelona. Tant la mare com el pare eren activistes d'esquerres a l'Argentina pregolpista, predictatorial, a principis dels anys 70, i l'activisme dels seus pares, doncs, va portar primer a tota la família a viure un any i pico de clandestinitat en democràcia, i després, amb el cop d'estat, ja, doncs, el pare de la Carina, Rodolfo Germano, va aconseguir estar al carrer durant 20 i pico dies, i els 20 i pico dies ja el van detenir, el van ferir en un assalt d'una casa, i posteriorment va desaparèixer. És un dels 30.000 desapareguts que van fer a la dictadura argentina, no? I ella, doncs, després de passar a viure aquí amb nosaltres tota la joventut i l'adolescència, l'any 98 decideix tornar a l'Argentina per intentar seguir, averiguar què havia estat del seu pare, les seves darreres petjades, conèixer gent que l'hagués conegut. I ella, quan arriba a l'Argentina, es fica a Hijos, a l'organització Hijos, de fills de desapareguts, i poc més de 2 anys després és detinguda al Brasil, l'1 de febrer del 2002, i l'acusen de segrest, juntament amb d'altres companys latinoamericans. Ella sempre ha negat haver participat en el segrest. De fet, dos dels companys que la detenen amb ella sí que reconeixen que estan negociant el segrest d'un important publicista brasileny.
I exculpen a la resta d'encausats.
Exculpen a la resta. La Carina, de fet, li fan més d'una dotzena d'acaraments. Ningú la reconeix en cap dels acaraments. No es troben les seves petjades en lloc dels elements que havien participat, diguéssim, en el segrest. Ningú no la reconeix. En el pis on ella és detinguda no hi havia cap arma. Però finalment a tots 6 detinguts els condemnen a 16 anys de presó, i posteriorment el fiscal fa una petició d'augment de la condemna i els hi pugen a 30 anys a tots ells.
Aprofitant, no?
Sí.
Bueno, és una història, malauradament, no? Com que es repeteix, no? Tants casos, que tant històries que hem viscut aquí amb persones que s'han vist involucrades, pues, amb conxorxes d'aquestes que semblen absurdes i surreals, com casos que també a l'estranger, doncs, pues, pel que sigui, que hi ha campanya de solidaritat, però tot i que les particularitats de cada país, suposo, fan molt, no? El que veus que repeteix és aquesta ganes per aprofitar gent que fa coses i que es mou, pues,
sí, els ànims, no? De revenja sempre, sí. A Carina, la veritat, a Carina sempre li ha seguit aquest pes, no? Des de, clar, la seva necessitat com a jove era de viure en plena llibertat i lluitar per un món més just. Després arriba a l'Argentina i diguéssim que no arriba en un bon moment, perquè Argentina s'enfonsava a finals del 98 quan ella arriba, fins que finalment
el
desembre del 2001 al Corralito, però el desembre del 2001 el problema del Corralito ja portava un any i pico enrere de que s'estava enfonsant el país, no? I és precisament en aquest context que bueno, ella marxa a Brasil a muntar un pis franc. Ella això sí que ho reconeix, que anava a muntar un pis franc per lluitadors socials de tot Latinoamèrica, però no un pis franc d'activitat, sinó un pis franc de descans, que diguéssim és bastant diferent la implicació en determinades accions, no? I un dia que precisament ella visita aquest pis franc on hi ha activistes de Colòmbia i de Xile, doncs arriba la policia i els detenen a tots sis. El fet de que era un pis de descans ho demostra, pues, el fet de que no hi hagués ni una sola arma en el pis, no? I com dic, els dos companys que reconeixen que estan participant en la negociació d'aquest segrest, doncs l'exculpen a ella i a tots els altres detinguts. I de fet posteriorment el govern brasileny reconeix que han identificat a mitja dotzena d'activistes xilens que han fugit del país i que són els que presumiblement estaven realitzant el segrest, no? Els dos companys que reconeixen també la seva participació en la negociació eren xilens. Un d'ells és un activista històric, un activista històric, diguéssim. Havia participat fins i tot en un atemptat contra Pinochet. Havia estat detingut a Xile, estava empresonat en una presó d'alta seguretat fins que un helicòpter de la guerrilla va entrar al pati de la presó i el va rescatar. Està considerat com un dels líders guerrillers xilens. Però bé, tot plegat, la història de la Karina és
dramàtica,
és maquiavèlica més que dramàtica. És molt dramàtica en la seva joventut, crec, però a partir que és detinguda al Brasil és maquiavèlica total. Ella, quan era una nena amb només 10 anys, va ser segrestada per un escamot de la AAA. Mm-hmm. Encara la AAA era l'Aliança Anticomunista Argentina, un grup d'extrema dreta, un grup armat d'extrema dreta, i és detinguda i segrestada juntament amb el seu pare i amb el seu germà petit en democràcia abans de la dictadura, l'any 74. Va ser un operatiu a nivell de tot l'estat entre escamots de la AAA i policies. Directament van detenir a més d'un centenar d'activistes, fins i tot va sortir en els diaris d'aquí de l'estat espanyol en època franquista, en La Vanguardia, l'ABC, es van fer ressò del macrooperatiu que s'havia dut a terme contra les esquerres a l'Argentina. I el que passa és que, com que encara era època democràtica, diguéssim, la pressió popular va fer que tots els detinguts fossin finalment alliberats. A ella, el seu germà i el seu pare els van entregar, aquest escamot de la AAA els van entregar en una comissaria i després d'uns dies van ser alliberats.
Però hi quedava, no? Les ganes de...
Està clar, i després en aquell moment que ja es veia que hi hauria una guerra civil o alguna cosa semblant a l'Argentina, un advocat els va recomanar que tota la família passessin a la clandestinitat perquè ja estaven marcats, no? I llavors van viure un any i pico en clandestinitat tota la família com van poder, fins que després del cop d'estat, ja com he dit, el seu pare és ferit i detingut en un operatiu contra una casa, i poc més se sap del pare, no? Se sap que va ser torturat, que va estar a l'ESMA, l'Escuela de Mecànica de l'Armada, que va ser el centre d'atenció, tortura i desaparició més important de la dictadura argentina. I finalment la mare, quan es va assabentar que el pare havia, estava detingut ja i en unes condicions infrahumanes, doncs decideix intentar sortir-ne, i per sort els amics aconsegueixen passar-los al Brasil, i d'allà primer a Suècia i després al País Basc i finalment a Barcelona.
Home, com tu dius, abans ho deies, no? Hi ha 30.000 desapareguts a Argentina, que en una època que va haver moltes dictadures i molt bèsties sota el Cono Sur, però bueno, dins del que cap potser Argentina sembla que va ser la més sagnant, tot i que no forçosament la més llarga als anys. I lo fort i l'absurd és que ara el que els està costant a familiars o col·lectius i associacions que demanen que es repari, bueno, que repari la memòria, o com a mínim es faci justícia, i que pues, totes les traves que es fiquen per aquesta banda, i com en canvi, pues, com tu dius, sense gaires proves,
sí, pues, d'una banda
és
el que passa quan no hi ha una depuració de càrrecs ni un canvi real, no? Quan les dictadures aquestes feixistes, com va succeir aquí a l'estat espanyol, passen a convertir-se de la nit al dia en democràcies, i tothom tots els altres països capitalistes les beneeixen, no? La Carina, per exemple, bueno, després explicarem les seves peripècies judicials a l'Argentina, però òbviament ella està pagant per la lluita del seu pare. I sobre això del que deies de les tres dictadures fortes del Consul, perquè Brasil també va haver-hi una dictadura, però era una mica una altra cosa, no? De fet, com he dit, Karina, el seu germà i la seva mare aconsegueixen sortir de Latinoamèrica gràcies a Brasil, no? A poder passar per Brasil. Però Galeano era uruguaià, va marxar a l'Argentina i després va tenir que marxar de l'Argentina cap a Europa, i ell ho explica molt clarament, jo crec. Diu alguna cosa semblant a "yo me fui de Montevideo porque no me gusta estar preso y me fui de Buenos Aires porque no me gusta estar muerto". La gran majoria dels morts de la dictadura uruguaiana es van fer a Argentina. O sigui, els uruguaians van fugir d'Uruguai davant de la dictadura que va ser abans de l'Argentina, cap a l'Argentina, i a l'Argentina és on els poders fàctics argentins van acabar de fer la sangria, no? Mm-hmm. Bueno, l'Argentina és molt fort. Els argentins han hagut d'inventar una paraula que encara no està reconeguda per la Real Acadèmia de la Llengua, que és desaparecedor. Mm-hmm. Perquè, òbviament, hi ha paraules que a l'ésser humà li costa molt d'assumir-les, no?
Mm-hmm. Molt bé, si et sembla, bueno, tot això que estàs explicant i bueno, segurament pues, amb més detall pues, també una mica la campanya que s'està realitzant des de Lliure Internacional de Suport al Carina, trobareu pues, la informació en uns blogs, que en aquesta cunya ara ho deien, que no sé si els vols recordar.
Blogspot, lagallealacalle.blogspot.com o blogspot.lagallealacalle.com, no me'n recordo mai com va.
I un WordPress també, no? Ara després si fem un cop d'ull. I si us sembla, fiquem una cançó que precisament hem tret un d'aquests dos blogs, i després pues, seguim xerrant i entrem també pues, a explicar algunes bueno, les activitats, accions concretes d'aquesta campanya que es fa a Barcelona aquests dies, i així dona temps una mica, potser que algú també que vulgui aportar algú truqui, no? El telèfon d'aquí de sempre, que és el 93 317 7366. Vinga, escoltem
Patricio Rey i sus redonditos de ricota.
Thank you.
Bueno, continuem a Contraband FM, l'Assemblea Mahara, són les 8 menys quart, recordeu que ens podeu escoltar al 91.4 i a www.contrabanda.org i que ens podeu trucar i contactar al 93-317-7366, 93-317-7366. I continuem aquí xerrant amb el Joni, que ens està explicant doncs, el cas de la Gaia, de Karina Germano, aquesta pues, activista argentina que també estava estar aquí molt temps i que, doncs, bueno, com veiem, doncs, ha estat víctima d'aquesta campanya de la justícia, injustícia argentina, com dieu, no? En la campanya que esteu fent de suport. I si et sembla, abans d'entrar una mica com està la situació més legal o judicial, ja podíem dir les, no? Les convocatòries que heu organitzat a Barcelona, que són vàries, i sobretot hi ha la concentració del dia 8 que has dit, però també anterior, els dies abans hi ha una sèrie d'actes, no?
Sí, com deia, farem uns actes informatius. Hi ha un documental que es va fer quan ella estava presa a l'Argentina, que es diu Luchar por ella. Aquest documental es va estrenar a l'Argentina a l'abril, ara fa uns mesos, i ara aprofitant els actes aquests, doncs ara en aquests moments el que hi ha és una campanya a nivell internacional que es diu La Gaia a la Calle, perquè coincideix que el novembre compleix una tercera part de la condemna, i segons la llei brasileña li tocaria ja la llibertat condicional. Llavors s'està intentant que la justícia argentina
ho reconegui,
que reconegui el tractat bilateral que té amb Brasil, i que d'aquesta manera la Cari pugui sortir al carrer en llibertat condicional al novembre. La campanya es diu La Gaia a la Calle, és una campanya internacional que, a part d'actes informatius previs, es concentrarà en el dia 9 de setembre. El que passa és que aquí a Barcelona vam decidir que l'acte fort fos el dia abans, el dia 8, per dues raons. Primer, que el dia 9 és divendres, i divendres al migdia era una mica delicat fer una concentració al consulat, per això vam decidir fer-la dijous, però també perquè, com que la Cari va viure aquí a Barcelona, creiem important, també inclús de cara als actes a l'Argentina, que quan comencessin els actes a l'Argentina el dia 9 ja sapiguessin que aquí s'havia fet un acte important, diguéssim, no? Llavors, abans de la concentració, que serà el dia 8, dijous, de 11 a 15 hores davant del consulat argentí, que és el Passeig de Gràcia número 11, cantonada amb Gran Via, abans d'aquesta concentració hi haurà uns actes informatius amb una mica de xerrada, presentació del cas i el passi del document, que començaran el diumenge vinent, el dia 4, a l'Ateneu Llibertari de Sant Andreu a les 6 de la tarda, el dilluns dia 5 a la Rimaia, a la Universitat Popular La Rimaia de Raval Poble Sec, a les 7 de la tarda, el dimarts dia 6 al Casal Popular La Torna de Gràcia, també a les 7 de la tarda, i el dimecres dia 7 el darrer acte al Centre Social Espai Obert de Sants, també a les 7 de la tarda.
Mm-hmm. Bueno, en els blocs que tenim, jo crec que sobretot en un, no sé si el Blogspot està doncs, bastant recollit, no? Tots aquests actes, sobretot de Barcelona.
No, en aquest és la, jo crec que és la campanya internacional.
No?
Ara podríem mirar si trobem el de la campanya d'aquí, que deu ser el WordPress, potser.
I el blog aquest és?
Aquest és la gallalacalle.blogspot.com.
Pues ahí està. Bueno, que fins i tot el fet això, no? Que s'hagin fet diverses obres, bueno, demostra que realment hi ha la penya, no? I per tots aquests actes, i que
sí,
suposo que només
a
Barna...
A l'Argentina, d'alguna manera, ella és una personalitat, diguéssim, no? Des de que va arribar a l'Argentina, a la presó de Ceiza, que ella ha estat lluitant pels drets de totes les preses. Amb d'altres companyes van aconseguir muntar un centre universitari dins de la presó, depenent de la Universitat de Buenos Aires. Ella està estudiant sociologia. També des de que va arribar vam reprendre la publicació d'una revista interna de les internes, que es diu Oasis, i que s'havia començat a fer feia anys en el centre penitenciari, però s'havia deixat de fer, i ara amb la seva empenta també s'ha reprès la publicació d'aquesta revista. I la veritat és que quan parlem amb ella gairebé que ens dona més ànims que no pas nosaltres a ella, no? Ella està molt forta, com dic, està estudiant, té molt clara la seva situació, i la veritat és que penso que després de tot el que ha passat i patit, té bastant assumit que està patint una revenja per part de l'estructura judicial de dretes, hereva directa de la dictadura, I d'alguna manera té clar que el que li queda és no callar-se els seus sentiments, les seves idees, i continuar,
lluitar per ello, no?
Continuar lluitant, sí.
Bueno, és una situació, ara ho dèiem, que la gran majoria de nosaltres segurament pues, ens enfonsaria. Hi ha molts casos en què es dona i malauradament aconsegueixen pues, minar els ànims i l'energia de gent que ha estat lluitant, però bueno, en el seu cas, com has explicat, pues, ja que des del principi ja quasi ha hagut d'heredar, no?, d'aquesta persecució, sí, 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 que ha viscut la seva família, pues, clar, aquesta energia i força, no?
És molt dur,
no?,
pensar en això, en una nena de 10, 11, 12 anys vivint en clandestinitat, després fugir del país en una situació límit realment, perquè tota la fugida va ser sota una pressió molt bèstia. Després refer la vida i ja quan ets adult, doncs decidir buscar les arrels, no? I llavors assabentar-te una mica de com, que, per què era per allò que lluitaven els teus pares, no?
Mm-hmm. Bueno, si us sembla, bueno, de fet ara amb els micros baixats ens explicaves també una mica la situació més judicial, podríem dir, aquest cas, que és tan enrevessat i absurd,
sí,
no?
Clar, ella la condemnen al Brasil, després de l'apel·lació del fiscal li pugen la condemna a 30 anys a tots els 6 detinguts en el mateix cas, i ella ingressa a la presó de Carandiru, que és una mítica presó
de Brasil, la més gran, no, de fet.
Exacte. I el que passa és que en una visita de la seva mare el maig del 2006, exactament el dia de la mare, es realitza un motí dins de la presó, i davant de la mare les funcionàries apallissen a una presa que posteriorment mor, i sota aquella situació límit la mare decideix aprofitar aquest tractat bilateral per portar-la a l'Argentina. Doncs com la Hilda, la mare de la Galle, sempre declara, yo tenía dos opciones, o llevar a mi hija a Argentina o dejar que la mataran en Brasil. Y obviamente ella pensa que sempre a l'Argentina estarà més envoltada de companys, companyes, més propera. I finalment, gràcies a la mediació del govern de Néstor Kirchner, aconsegueix que efectivament sigui traslladada. El tractat bilateral de trasllat de presos que existeix entre Argentina i Brasil dicta que sempre seguirà la condemna del país on ha estat condemnada, sempre se seguirà la llei, en aquest cas del Brasil. Segons la llei del Brasil, el desembre del 2006, la CARI tenia que rebre les salides transitòries, que se li diuen, que és semblant al tercer grau de l'estat espanyol. I el que passa és que quan ella arriba a l'Argentina li falten només 40 i pico dies per sortir al carrer, per rebre el tercer grau, i en canvi no la deixen sortir. Llavors un advocat agafa el seu cas, un advocat de Buenos Aires, i quan arriba a primera instància la situació, es troben que el fiscal de l'estat és anomenat Òscar Hermelo, era l'advocat responsable de la desaparició del pare de la Cari. O sigui, en els grups de torturadors de la dictadura argentina sempre hi havia els que s'embrutaven les mans, els que torturaven, que eren o bé policies o militars. Sempre hi havia un cura, que era el que els deia això de ego te absolvo als torturadors. Sempre hi havia un metge, perquè si se'ls anava la mà intentar reviure el detingut perquè el poguessin continuar torturant, i sempre hi havia un advocat, que era el que en cas de defunció feia tots els papers perquè les propietats dels desapareguts o dels assassinats passessin a mans dels torturadors, i fins i tot ells consideraven una propietat als fills. Mm-hmm. O sigui, aquests advocats el que feien era que si el detingut o la detinguda moria o el feien desaparèixer o l'assassinaven, doncs si tenia algun fill petit, aquest fill el donaven en adopció o algun militar o alguna personalitat del règim, com s'ha vist en alguns casos, no? Llavors aquest Òscar Hermelo precisament era l'advocat del grup de torturadors que havia fet desaparèixer el pare de la Cari. Llavors, òbviament, aquest home havia passat d'advocat a fiscal i quan
havia anat ascendint, no? A més.
Quan, sí, exacte, i quan li arriba el cas de Karina Germano, que demana la, el tercer grau, les salides transitòries, doncs, òbviament, és rebutjat perquè el fiscal s'oposa. L'advocat continua insistint, en segona instància arriba a mans del jutge Mitchell. El jutge Gustavo Mitchell és un jutge que fa només uns mesos l'organització Hijos precisament el va escratxar perquè està imputat per diversos delictes d'apropiació de fills de desapareguts, precisament, amb la qual cosa, quan li arriba el cas de Karina Germano, com a jutge també el refusa i no li dona les sortides transitòries. I finalment el cas arriba a la Cort Suprema de Buenos Aires i també per una situació dantesca d'aquestes de poders fàctics entre dretes i esquerres que continuen encara des de la dictadura, doncs de nou el cas de la Karina és refusat i no se li dona el tercer grau, que ara mateix doncs fa ja prop de 5 anys que la Cari hauria d'estar al carrer, no?
Mm-hmm. O sigui, els mateixos incompleixen la pròpia legislació,
sí.
No?
Que pugui... Així és, però bueno, això realment ja ho sabem des de fa anys. Aquí a Barcelona vam tenir fa un any i mig el cas de l'Amadeu, que per sort va sortir bé la pressió popular, i esperem que ara aquesta pressió popular també sorgeixi efecte amb el cas de la Cari, no? Ara la Karina al novembre compleix una tercera part de la condemna. Segons la llei brasilenya, al complir la tercera part de la condemna ja li toca la llibertat condicional. Segons la llei argentina, la llibertat condicional li correspon a l'haver complert la meitat de la condemna, és a dir, que o bé fem força tots per treure ara aquest novembre a la Cari o pretendran que la Cari estigui 5 anys més al Talego.
Mm-hmm. Bueno, suposo que ho veiem, no? Constantment, tu has dit el cas de l'Amadeu i en molts casos que, a més, últimament, aquests darrers anys, pues, sembla que es vagin... No sé si és que n'hi ha més, s'amuntonen, o que també la gent pues, està tenint energies per fer campanyes de suport, però el cas és que bueno, constantment, no? Estem sentint casos, alguns de fa anys, altres recents, i on la solidaritat, pues, de la gent des de fora és bàsica, no? per fer pressió.
És primordial.
I esperem que en aquest cas, que a més, com tu dius, una campanya internacional, pues hi ajudi, no? En un cas com veiem, pues, que encara va més enllà, bueno, que arriba a uns nivells de sinistres que ens costa, no? Des d'aquí arribar a comprendre.
La crueltat és extrema. La crueltat és extrema i, òbviament, la justícia no és per tots igual.
Bueno, com dius que és una campanya internacional, no sé si d'altres països llatinoamericans o fora Argentina també s'està mobilitzant la penya.
Bueno, a Mèxic s'han recollit signatures també, després s'està fent una campanya a nivell fotogràfic d'enviar fotos des de diverses parts del món, o bé amb pancartes, amb cartells. I bueno, allà a l'Argentina la veritat és que té bastant ressò a la premsa, a la premsa d'esquerres, al Pàgina 12, que és el diari d'esquerres, diguéssim, li dediquen forces articles, a l'Osvaldo Bayer, escriptor, periodista, llibertari, històric, sempre li dedica algunes paraules i bé, hi ha tota una sèrie de periodistes, escriptors que estan molt a sobre del cas perquè són gent que d'alguna manera també van tenir molt a veure amb la resistència a la dictadura i veuen que això és una continuïtat, no? Que el cas de la Cari és una continuïtat directa dels anys de dictadura i de repressió brutal.
No, i un intent d'escarment, no? Suposo que sempre és la constant amb això, no? D'intentar, sí. Ja no només castigar la gent que tu dius que està dins,
sí, sinó ara, que la gent de fora... Clar, està coincidint tot això amb que per fi des de fa cosa d'un any que s'estan jutjant els responsables que queden vius d'aquella dictadura, no? Llavors, d'alguna manera, a l'Argentina hi ha una lluita de poders entre jutges, advocats i fiscals de dretes i d'esquerres, i la Cari és moneda de canvi. I llavors està pagant els plats trencats de tothom, no?
Bueno, aquí ja ho veiem, no? A vegades que la justícia funciona molt també aquí a Espanya i... una transició que no sabem si s'ha acabat, o una dictadura que sembla que sobretot en l'àmbit judicial segueix amb canvis de... amb unes de canvi constant, no? Sí, entre els bàndols que els diuen demòcrates o més d'esquerres i els més conservadors, o que encara ho són més que els altres, i bueno, ho veiem constantment, no? Amb aquests jocs d'equilibri que hi ha als tribunals i que, i que, bueno, que podríem fer gràcia si no fos que s'està jugant amb vides,
sí,
de persones.
Així, no? Així funciona el seu món, no? I així mantenen ells els seus privilegis i van pactant la seva continuïtat, i ara els vents bufen cap aquí o cap allà. Però no hem d'oblidar que sempre al mig d'aquests vents hi ha persones, no? Persones com en aquest cas la nostra amiga i companya, la Cari, que és la gent del carrer la que li toca primar, no? Sempre.
Bueno, pues aquí, des d'aquí nosaltres, pues, bueno, intentar, bueno, donar el suport i que sobretot, pues, pues això pugui tirar endavant aquesta campanya, gràcies a, pues a que s'hi sumi més gent, i convocar-vos sobretot a la concentració del dia 8, del dijous que ve. Del dijous que ve, sí,
no,
de l'altre, aquí dos dijous, bueno, els que ens estigueu escoltant avui, dijous 8 de setembre de 11 a 15 hores, a Passeig de Gràcia número 11, que és on està el Consolat Argentí, a l'Eixample, Passeig de Gràcia cantonada amb Gran Via, i bueno, tots els altres actes des del diumenge dia 4, a l'Ateneu Llibertari de Sant Andreu del Palomar a les 6, a l'endemà dilluns dia 5 en el Raval... Pobla Seca, la Universitat Lliure, la Rima, ja a les 19 hores. Dimarts 6, al Casal Popular de la Torna, de Sant Pere Màrtir a Gràcia, a les 7. I el dimecres dia 7 a Sants, al Centre Social Espai Obert, al carrer Violant d'Hongria, a les 19 hores també. Doncs això, actes informatius, suposo que tu estaràs allà, sí, no, explicant, sí, també, sí, una, sí, miqueta el que ens has explicat, amb més gent.
Exacte.
Gent que coneix.
Sí, la idea dels actes és això, presentar una mica el cas en concret de la Galle, explicar una mica la situació... la situació a l'Argentina quan ella arriba, i tota l'evolució des de la dictadura i les repercussions que té ara per molts joves, no? que van saber que els seus pares havien estat segrestats, detinguts, torturats, desapareguts, assassinats. Doncs això és una pressió molt forta, no? Realment, o sigui, llavors, clar, aquestes dinàmiques i aquests sentiments són difícils d'esborrar, i la realitat de l'Argentina d'avui en dia no deixa de ser una repercussió de tot el que va passar en els anys 70, no?
Mm-hmm. Bueno, doncs per enllaçar una miqueta amb això que hem estat explicant ara, doncs, també marcant amb la situació d'Argentina, podem escoltar una cançó d'una banda argentina que ha estat aquí alguns cops, que, bueno, va estar un cop, la gent de Tulum, que té una cançó, bueno, pues que parla aquesta cruda realitat, però bastant xula, que és Detenido Desaparecido. I després, pues, si us sembla, comentem algun cas, pues, també repressiu, on s'estan fent campanyes aquest, precisament aquests darrers mesos, que com diem, pues, que no és només el cas de la Galle, sinó també, pues, molta altra gent. Ahir vam poder entrevistar també a Sants, companyes que estan també en solidaritat amb una presa que està a Madrid en vaga de fam ja des de fa un temps, i el cas també de la Tamara, tu ho has comentat, per sort a l'Amadeu, gràcies a la mobilització que va haver, pues, va poder sortir, però que no paren d'haver-hi casos que, bueno, pues, que van desgastant a la gent, però de moment, per sort, molts d'ells es troben amb penya que està allà donant suport. Ahir veiem a Sants precisament moltes pancartes i que s'estava informant sobre el cas de, bueno, la campanya de la Galla a la Calle, cosa que bueno, pues, el que cal fer, i aprofitar fins i tot, pues, això, que la gent surt més al carrer en festes majors o que sigui, qualsevol oportunitat, pues, per també difondre,
sí,
no?
Sí, sí, que perquè realment és un d'aquells mons que és això, la pressió és el que s'ha de fer, perquè està tot, és com l'estructura aquesta judicial, no? I a més hi ha uns mecanismes que ells controlen molt més, i és com algú de... com la Inquisició moderna, no? Perquè,
i realment això funciona, eh? O sigui, aquesta és la realitat, per això penso que hem d'empènyer i tothom fer el que pugui en quant a córrer la veu, signatures. En el cas de la Galle estem recollint signatures per el dia de la concentració al consulat, entregar una sol·licitud de que li donguin la llibertat condicional al novembre, no? Jo abans he explicat que a l'Argentina havia arribat la Corte Suprema, que és el Tribunal Constitucional d'allà, diguéssim, O sigui que en principi es veia com que ja no hi havia sortida judicial per la seva situació, però en canvi el gener, aprofitant el gener passat d'aquest any, aprofitant que per primera vegada es trobaven les presidentes de Brasil i d'Argentina, es va fer ja una campanya de recollida de signatures demanant-los a les dues presidentes que almenys quan es trobessin parlessin del cas de la Cari per buscar una solució. I realment el fet de que ara aparegui aquesta possibilitat de que al novembre la Galle surti en llibertat condicional pel fet d'haver complert la tercera part de la condemna, això sorgeix de la pressió que es va fer el gener, perquè si la pressió que es va fer el gener no s'hagués fet, no estaríem parlant ara d'aquesta possibilitat, doncs com he dit, ella ja havia arribat a la Cort Suprema, no?
Sí, sí.
Llavors això ens demostra que és importantíssim la col·laboració de tots i totes, no? Des de casa, solidaritzar-te enviant un mail que la teva signatura hi figuri en el llistat, no? Això fa que els que ens governen se n'adonin que hi ha gent preocupada, i moltes vegades aquests companys i companyes que estan a la presó els mantenen a la presó perquè no hi ha prou temuguda al carrer, no? I es pensen que els que ens governen es pensen que és un desgraciat o una desgraciada més i que ningú no es preocupa
per ells, no? I al revés, o sigui, volen mantenir-ho a la presó perquè la gent tingui por.
Sí, sí,
de les coses, no? Com per dir, mira, si fas qualsevol cosa t'estaràs...
Sí, però arriba un moment en què ja aquesta necessitat caduca. O sigui, la meva experiència amb el cas de l'Amadeu, per exemple, és aquesta. L'Amadeu portava molts anys de més a la presó, però no hi havia una... O sigui, tot i que, òbviament, hi havia molta moguda, era una moguda que estava molt tancada entre la gent més activista. I en el moment en què aquesta pressió va sortir, va vessar d'aquest activisme i va començar a pressionar-se a periodistes, a advocats, molta gent...
Polítics, fins i tot, no?
Polítics, fins i tot, exacte. Molta gent fora de l'àmbit de l'activisme actiu va donar suport a la demanda de llibertat per l'Amadeu. En aquell moment... els que tenien el Talego es van adonar que no els hi sortia rentable tenir-lo al Talego, perquè ja no era una persona que els joves miressin en plan, mira, aquest està al Talego perquè fa 20 anys va fer no sé què. Ja això que ells anomenen pressió popular des de l'altra banda, no? De que els entaleguen per pressió popular perquè hi ha un moment en què, hòstia, algú ha de pagar els plats, no? Trencats, no? Però arriba un moment en què els plats trencats ja estan pagats i simplement és una mostra de poder, una mostra de força. Jo penso que l'Amadeu estava per una mostra de força de dos o tres,
sí, sí,
personajillos, perquè no mereixen ni el nom de persones, no?
Que no els hi donava la gana, no?
Que no els hi donava la gana de que l'Amadeu sortís, exactament. I llavors, quan van veure que això vessava de l'activisme, que anava més enllà, o sigui, la darrera campanya per l'Amadeu va durar 2 mesos. Els 2 mesos l'Amadeu va sortir sense que ningú s'assabentés, sense fer-ho públic, per la porta del darrere. Però va sortir. I això era l'objectiu de la campanya. Òbviament, s'hauria de fer una campanya sobre la justícia. Però el que no podem fer nosaltres com a persones activistes és utilitzar persones que estan preses per fer campanya sobre la justícia. O sigui, jo realment penso que quan una persona com l'Amadeu porta 20 i pico anys al Talego, el que s'ha de fer és treure'l, i després ens plantegem què passa amb la justícia, per què funciona malament, perquè hi ha una persona com la Tura al capdavant d'aquesta justícia tan injusta, no? Però arriba un moment en què el que s'ha de fer és treure la gent del Talego perquè és massa. I aquest moment jo penso que per la Cari ha arribat, no? Que 10 anys de Talego són massa. I prop de 5 anys al Brasil i 5 anys a l'Argentina és massa. I llavors penso que som nosaltres les persones les que hem de demostrar als responsables d'això de que és massa temps ja.
Doncs com tu dius, una forma, a part d'assistir a aquestes actes i concentracions, és sobretot afegir-se a la sol·licitud, no? De
sí, les signatures les estem recollint en un correu electrònic, que és destruye82 amb números, destruye82@hotmail.com. És una sol·licitud molt simple de dir que ja toca que li concedeixin la llibertat condicional al novembre, i el perquè és perquè ja ha complert la tercera part de la condemna, i això diu la llei brasileña, no?
Doncs allà això, afegiu enviant les dades personals, no? Bàsicament,
sí,
nom, cognom, DNI,
si es vol professió o activitat pública, i amb això us afegirem a la llista.
Els majars no sé si ho han fet, però bueno, ho farem.
Ara ho fem.
I això, destruye82@hotmail.com, i bueno, ja ho sabeu, els blogs aquests que us hem dit de la campanya de la Galla a la Calle, no ho hem dit, la Galla deu ser abreviatura de gallega, m'imagino.
Sí, bueno, totes les persones de l'estat espanyol som gallecs allà, i llavors, pues...
Pues un argentí que està molt aquí, i un argentí que està molt aquí, una gallega més.
Exacte, no? La gallega.
Doncs així, hem xerrat aquesta campanya demanant la llibertat per Karina Germano, i això, escoltem la cançó que us dèiem ara, no? Si us sembla, Detenido Desaparecido, els Tulum, i seguim aquí l'Assemblea Majares.
Vingui.
Contrabanda FM. Més informació la trobareu a lagalle.blogspot.com o lagalle.wordpress.com.
Religión. Calle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil.
Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires.
La calle a la calle. La calle a la calle.
Bueno, doncs heu sentit aquí ara doncs, una altra cunya de les moltes aportacions que també ha fet gent, tant sigui amb cançons o bueno, sonoritzant, poemes, etc, per demanar-ho, com ha estat dient, la llibertat de Karina Germano. I com hem apuntat abans, doncs, doncs ara mateix hi ha moltes altres campanyes també demanant la sortida en llibertat de diferents preses. En l'estat espanyol, per exemple, hi ha la campanya demanant que la llibertat de la Tamara, que serà jutjada a Barcelona el dia 14 de setembre, l'audiència provincial número 7, d'aquí Barna. Ja és un cas que n'hem parlat algun cop a... aquí una miqueta més, i sobretot jo era el programa del Rizoma Marinoski o altres programes d'aquesta emissora, doncs ho han fet, i esperem doncs, d'aquí dues setmanes doncs, fer una connexió amb Madrid, un company contrabandista doncs, que està allà amb la Tamara, doncs pugui doncs, una miqueta, ni que sigui des d'allà des del fil telefònic, explicar-nos també la situació, ja que s'estarà acostant la data aquesta el 14 de setembre, on es demana que hi hagi aquesta campanya de solidaritat. I també un altre cas, per exemple, que ens explica aquest company, i que esperem que també ens expliqui aquí dues setmanes, és una campanya de suport a la llibertat d'una persona que és Gilbert Gislain, la qual doncs, porta més de 27 anys tancat, ni més ni menys, i se li està demanant doncs, encara complir 11 anys més a França. I bueno, doncs, esperem d'aquí dues setmanes doncs, que ens expliqui una miqueta més el cas i bueno, moltes més persones que segueixen preses o que ho han estat. He parlat doncs, ja en bastantes ocasions del cas que va de l'Amadeu, doncs que per fortuna va haver una campanya segurament molt més forta que en altres situacions. També era una situació bastant extrema i encara més absurda del que pot ser altres. I bueno, moltíssims altres casos. Ara també hem estat veient aquests dies, aquestes darreres setmanes, tot el que està passant a Xile, que també és un tema doncs, que des de certs mitjans, entre comilles, contrainformatius, hem estat seguint amb persones pues, que porten ja temps en vaga de fam pues, per la lluita estudiantil, però també gent que està presa, bueno, pues, gent que està en la lluita activista sobre més llibertària pues, que s'han vist preses i que fins ara pues, també era algú que tampoc havia tingut molt ressò. Ara, com que la lluita ha arribat més al carrer ja d'una forma majoritària, pues, estem veient que és una de les notícies que se li està donant més volada, tant ja no només per aquesta vaga de fam que porten aquests estudiants i estudiantes, sinó pues, per als disturbis que està veient ara mateix als carrers de Santiago, bueno, i d'altres ciutats de Xile, que bueno, segurament d'una forma molt diferent del que ha passat a Londres, a barris com Tottenham, però que s'ha afegit en els temps, no?, d'aquest estiu que ja l'he dut tan calent. Doncs des d'aquí també solidaritat amb la gent de Xile. Segur que hi ha altres programes que aquí també n'estan fent un seguiment molt més exhaustiu, la colònia xilena que tenim aquí contrabanda, i res, doncs també un tema potser aquí algun dia els Mahalas en parlarem més. Si us sembla, posar una altra cançó argentina, que bueno, la podríem dedicar, ja que aquí havia de venir una altra invitada avui pues, a xerrar de la Galle. La Laia malauradament no ha pogut venir, però segur que en una altra ocasió la tindrem aquí. Des d'aquí li enviem un saludo si està escoltant-nos. I dedicarem una cançó que de la gent, bueno, d'una banda bastant coneguda argentina, bueno, conegudíssima, també una miqueta aquí, l'altra banda, el Charco, és Ataque 77, fa molts anys que no l'escoltem, i una banda que en els seus moments va ser bastant punky, ramoniana, però bueno, després potser ha fet ja un rock més tranquil. La cançó és una versió, no sé si és d'una cúmbia, però és una cançó molt coneguda argentina, es diu No me arrepiento de este amor, i la també toca i versioneix a la nostra companya Flo.
Argentina.
Exacte, Mahara ella que...
Haurem de fer de corresponsal amb aquests dies, no?
Sí, i bueno, la que, pues, bueno, ja xerrarem també amb ella, esperem que pues, segurament potser està també al tanto del que està passant allà a Argentina, pues, bueno, per totes dues, per la Flo i la Laia, aquesta cançó d'Ataque 77 aquí a l'Assemblea Majares 91.4 a www.contralanda.org, i encara teniu oportunitat per trucar-nos, no? Tant per preguntar o opinar sobre el que hem estat xerrant o sobre qualsevol altra cosa.
Jo que vaig sentir això d'Argentina era que, per exemple, ara que fan 10 anys, no?, del Cacerola, bueno, del...
Sí.
Com es diu ara?
Corralito.
Corralito, no?, que també començaven a... Bueno, van jutjar diversa gent per també en aquells disturbis, va haver-hi força morts, no?, al carrer.
Sí, sí, sí.
I que jutjaven a gent, no?, i també estaven buscant a responsables, no?, o sigui, a part dels presidents que va haver en aquell moment, no?, que van fer el de la Rúa, no?, i el Ojalde, no sé quins van haver-hi, diversos,
sí,
no?,
bueno, és que en,
que els estan en, com...
En, si no recordo ara malament, en 11 dies van tenir 4 o 5 presidents, no? el que va és que era... O sigui, veient-ho amb el temps, veus clar que havia de passar, no?, perquè... durant uns anys després de la dictadura no va haver-hi una repressió desmesurada contra gairebé ningú. Desmesurada vull dir, doncs, que els policies traguessin les pistoles o les metralletes i es posessin a matar gent, no? I en canvi va començar a augmentar aquesta repressió als anys previs, i des de precisament el 97-98 per ahí era continu el degoteig d'assassinats per la repressió, no? En conflicte al carrer, perquè una altra cosa és a comissaries o a les presons, que això, diguéssim, mai s'ha aconseguit aturar, no? Però allò d'una manifestació, una concentració, i que arribessin i es posessin a disparar, doncs van aconseguir gairebé eliminar-ho durant uns quants anys després de la dictadura, i de sobte va començar un altre cop una repressió desmesurada que va culminar amb els fets de desembre del 2001, no? Que van haver-hi, si no m'equivoco, 30 i pico morts en 2 dies, no?
Bueno, jo que volia dir és que em fa pensar, no, d'aquestes coses que vas, que just quan passava, jo tampoc és bonet, no? Però dius, sempre t'imaginaves allò, dius, hòstia, això pot passar aquí, no? I tot el tema dels bancs, no? Tot el tema de realment el que va passar allà i el que va fer saltar molt a la gent, o sigui, dins que hi havia una part d'activisme, però que va arribar a ser pues, una revolta social de tots plegats, va ser perquè la gent se'ls va acabar realment... no tenien accés, o sigui, van desaparèixer els seus estalvis,
sí, el
la classe mitja va ser afectada, no?
El problema greu al carrer va aparèixer quan el govern es va quedar sense líquid per pagar les pensions dels pensionistes. Mm-hmm. I en el moment en què van dir aquest mes no es paguen les pensions, va ser quan va haver-hi ja una cadena que no tenia com aturar-se, i és quan realment la gent va dir a treure diners. Llavors van prohibir que es tragués pasta, van tancar els caixers automàtics durant 24 o 48 hores, i clar, tu imagina't que avui de la nit al dia aquí tanquen, o sigui, no és gaire descabellat, eh? O sigui,
no,
tal com està la situació
vull...
econòmica de l'estat espanyol, no és gens descabellat.
Bueno, és que podríem trobar...
Jo sé que on volia arribar.
...varios paral·lelismes, no? Ara que mateix
sí.
S'estan pagant prestacions tan bàsiques com el PIRMI, que està provocant també una... Pues bueno, pues que també la gent, la beneficiària d'aquesta ajuda estigui al carrer, i estan parlant d'Espanya. A Grècia pues, està ben impagaments de part de l'estat ja de fa temps. Però fa poc vaig veure un documental que es diu Deudocràcia.
Sí, que està molt bé, no? Diuen, jo no sé si encara l'he començat a veure, però no...
Jo el vaig agafar a la tele, recomanable, i els vam entrevistar i precisament ho parlàvem, vull dir, aprofitar el luxe que és tenir una televisió com la tele, que ara es pugui agafar des del TET, i ens anem buscant Canal 37 UHF.
Ai, jo un dia vaig buscar aquí Barna i no vaig trobar-ho.
Bueno,
no és a tot arreu, o sí?
Demana, si no, fica't a la web, latele.cat, o allà està bastant explicat, i alguns llocs que potser no. Però bueno, jo aquest documental el vaig veure allà i ja explica. criticant, partint de la situació a Grècia, que el documental està fet des de grecs, pues, buscant molt paral·lismes també amb tot el que va passar a Argentina amb el cacerolazo i també a Ecuador, quan es va decidir deixar de pagar la deuda, un cas sense precedents, el cas del govern equatorià que es va negar a seguir pagant i que també va generar pues, bueno, tant moviments internacionals perquè això no condis l'exemple com bueno, pues, una campanya interna d'aquest país per aconseguir resistir fent algú bueno, tan difícil com això, no? Com posar en hacker l'economia, en aquell cas sobretot als Estats Units. Llavors, pues, bueno, tot això se'ns veia molt lluny, no? Aquí, però aquests darrers temps... Aquí fa poc ens ho deia una argentina que estava per aquí i veia certs paral·lelismes, no? Que aquí s'ha començat reclamant seguir tenint una sanitat pública i un ensenyament sense retallades, però vés a saber, no? També... O els desnonaments, vull dir, sí. No sabem com pot anar, també és un... Bueno, potser la vella Europa estem més apalancats. El temps ho dirà, no?
Va, sí, jo com que ara... Jo que aquesta temporada hem d'anar a ficar una mica d'enfoque també als personatges que vagin apareixent per aquí al programa, posem aquesta cançó i després, com que ara estava sentint la Mani, o no sé si Mani que anava cap a... per Sant Jaume, aquesta reforma express de la Constitució espanyola que s'ha tret de la màniga, Constitució, per altra part, intocable, de lo que deien, no?
I... intocable per lo que interessa.
Clar, clar.
Ah, sí, és que sempre és igual, aquestes sí. coses.
Mira, però... ho diem, que abans els nòmades han anat ràpidet cap allà, els nostres veïns de programa, concentrar-se contra la reforma de Constitució per introduir un sostre de dèficit per les administracions públiques, pactada als dos partits majoritaris, PSOE i PP. Avui a Barcelona, a la plaça Catalunya, a partir de les 19 hores, segurament pues, segueix allà pues,
Bueno, jo és que sentia xiulets per aquí, quan he anat ara un moment a la cuina.
A l'inodoro. Sí, i segur que en totes les ciutats pues, de l'estat, com va sent la tònica general amb les darreres mobilitzacions, pues, també. Venga, va. No me arrepiento de este amor. Això podria ser aplicable a moltes coses.
Come on, come on, come on.
doncs, ui, aquí ha quedat aquesta cançó, Ataque 77, aquesta banda argentina, seguim els Majares. Sí. Recordem formes de contacte, no?, perquè encara hi ha temps, doncs, que hi hagi gent que ens truqui. De fet, havíem, bueno, comentat a gent de Baicar que ens comentés una mica les festes. Si no ho fan, ja direm nosaltres al programa, però que hi arriben ja les ja festes populars, hi ha les alternatives, les pirates, diferents festes que es fan a Baicar, que no sabem aquest any quantes se'n faran, però que, bueno, tornen al cap de setmana del 8, 9, 10 o 11. I, bueno, pues qualsevol persona que vulgui trucar a anunciar coses, sí, ho té.
A mi m'agradaria inaugurar una secció.
Ah, vinga, inauguri-la.
Que se llamarà Profecies de Revuelta, de Revolta, que vols que seria com un... preguntar als convidats de... que facis una profecia. el com serà la revuelta? O sea, qual serà el motiu que...
El motiu.
Que ja serà la xispa total, no?
Nos estás llançant una pregunta, ¿no?
Tú, Dan, pero tú, Dan, no lo conoces mucho ahí.
Bueno, hombre, Francia también es un país que...
Está ahí calentito.
Calentito. Está revoltoso.
Con nuestro amigo Sarko.
¿Qué vos cantigui?
Una inspiración. Una profecía.
Una profecía. Iba que toma ahora. No sé, yo pienso que ahora mateix es... Es moment de empenya... i de deixar-nos bastant de sectarismes. Això sí que ho penso. Amb tota la història del 15M i les acampades i tot això, veig que, bueno, que no hi ha res clar, la qual cosa és, penso que bona, perquè si hi hagués alguna cosa clara de principi vol dir que algú hi havia al darrere. I davant de tota la gent superescèptica que opina que no hi havia ideologia al darrere, bueno, jo penso que ens hem tirat molts anys desitjant veure una situació semblant i que òbviament qualsevol situació massiva implica que no hi hagi una ideologia única, el qual en principi és bo, que ens toca ser pacients perquè totes aquestes activitats que comporten repressió, el que també comporten és escola d'activisme, o sigui, noves generacions que s'impliquin en noves formes de lluites, i que el que hem de fer precisament, els que ja portem més temps fent coses, és amb paciència donar consistència a tot el que pugui sortir d'aquí. I no et faré una profecia en plan d'aquí dos anys passarà no sé què. Tinc un amic molt amic que va fer una profecia a la directa al voltant del País Basc i per desgràcia es va equivocar, i llavors a mi aquestes coses em fan una mica de respecte, perquè si bé abans la ràdio era molt divertida perquè o ho gravaves en un casete des de casa o allò ja havia passat i ningú mai més tornava a escoltar la tonteria que havies dit,
aquí el porc,
ara això de l'internet és una gran cagada,
aquí
perquè
queda tot
per la posteritat i s'ha d'anar molt en compte amb el que diem en públic.
Ahí està. Això és com els llibres, a vegades quan s'escriu alguna cosa, després ja s'hi cuideix i tot.
És això, si t'ho diuen d'una manera inconscient aquí un moment, és com dir qualsevol... És una opinió.
Sí.
No.
Jo penso que aquest sistema no pot aguantar eternament, això sí que ho penso, però també penso que a Europa vivim molt bé i estem comprats tots, absolutament tots. I en el moment en què es toca el menjar, es toca a un nivell extrem la sanitat, però a un nivell extrem molt llunyà del que tenim ara, no? Llavors la gent surt al carrer i si la gent ha sortit ara al carrer ha estat perquè vivim en una crisi, no perquè la gent cregui ara que els polítics són un ineptes i no ho cregués fa 3 anys. El que passa és que són uns ineptes, però veiem que tenen tant de morro com per tirar-nos encara constantment. No sé, veiem el que està passant en aquests petits o mitjans ajuntaments de Bildu al País Basc, no?, que proposen abaixar-se el sou i els hi fan la pinça entre PNV, PSOE i PP i els hi prohibeixen baixar-se el sou i encara se'l pugen, o sigui, és que és terrible el morro que tenen, no?
I passa desapercebut, no?
Com bueno, ja... el que passa és que ja no, ja no passa tan desapercebut. I la gent no és idiota, no? I quan la gent té problemes per menjar, per viure en unes mínimes condicions, aquí és on pot saltar l'espurna, no?
Home, com tu dius, aquí vas, pues, els darrers mesos hem estat amb una mica una voragine també, almenys alguns problemes de contrabanda. Bueno, pues bàsicament centrant-nos en intentar cobrir al màxim tot això que passava, que a vegades no enteníem, però que creiem que sí que hi havíem de ser presents, i en un moment pues, també ens, no tothom ho havia vist igual, ens hem hagut d'aturar, també hem pensat, i bueno, almenys jo el que penso, jo no sé si ja és com a tots els majares, o bueno, almenys jo sí que ho veig així, com tu dius, que molts cops ens hem queixat de que la, no, la dificultat de sortir, clar, del gueto és la gran queixa que teníem.
Bueno, i jo,
i ara ho hem aconseguit. Ens agradi o no, algunes, clar, reclamacions.
Amb el tema del llibre, els primers 4 mesos, pregunta obligada que em feien a tot arreu, la joventut que està adormida i vosaltres lo canyeros que éreu, no?
Clar.
I de sobte, el 5è o 6è mes d'entrevistes, aquesta pregunta ja no va tornar a aparèixer mai més, perquè quan menys ens ho esperàvem, el jovent va dir: ei, nosaltres també tenim coses a dir, no?
I que és molt relatiu també això de que vull dir, això sorgeixi d'algú totalment apolític o sense ideologia, cada lloc és diferent, també això ho hem de dir,
clar, clar.
Però bueno, com tu fins i tot reculls una mica en el final, no, del llibre, amb tot el tema de les vagues generals, doncs aquí hi ha un precedent molt recent a tot el que ha passat amb el 15M, on és evident que hi ha una consciència i una lluita política de molta gent que ja portava anys i que fora dels sindicats majoritaris volia portar al carrer les reclamacions perquè, pues perquè no retallessin els drets laborals, bueno, i molt més que això. Clar, i és un precedent totalment seguit.
No és que hi hagi, no que hi fossin, però hi ha eines o estructures o mitjans o això perquè es puguin crear organització fora del que són els grans magmes d'organització que havien sigut els partits o els sindicats, no? Cosa que fins fa poc era difícil.
Sí. Home, ahir en això que dèiem a Sants, que vam estar gravant, bueno, pues, col·lectius, vam estar xerrant amb penya, pues, que ens trobem mil cops, no? Vam estar amb els companys de la tele, amb la gent del local, amb, bueno, quan ho comentàvem, ara, campanyes de solidaritat amb certes preses, però d'altra banda també hi ha quasi l'altra meitat de col·lectius que vam entrevistar eren assemblees de barri, dels quals molts d'aquests barris vam entrevistar gent de l'assemblea de Guinardó, de l'assemblea de Sants, de Sant Antoni, de Poble Sec, i bueno, la gent del local també és l'assemblea del Raval, però bueno, hi ha gent més coneguda i veïna, però en molts casos pues, gent que potser ara sí que ja et comencen a sonar, però que pues, gent que sí que s'ha incorporat i bueno, ja els veies, potser segurament amb un discurs ja fins i tot molt diferent del que tenien fa mig any.
Sí.
I ahí està pues, també aquest aprenentatge, no només de gent que comença ara a ficar-se, sinó gent que portava temps i potser també ens hem replantejat coses. I bueno, pues, ja es veurà què surt de tot això, no?
Sí, nosaltres serem uns locutores que van donant veu, no? I parlant molt.
I això ja no només és cosa nostra, sinó de totes, de que sí, també sí. Sàpiguem, bueno, o vulguem aprofitar les eines també que hi ha, com sigui una ràdio, sigui les tele, bueno, ja ho sabeu, tots sí, aquests sí. Mitjans que hi ha perquè us els feu vostres. Bueno, doncs pues enllaçant amb això un parell de convocatòries, bueno, contra aquestes retallades i tota aquesta, bueno, voragine que ens està passant, com us dèiem, bueno, segueix havent-hi concentracions doncs, per demanar que no hi hagi retallades amb el PIRMI, ja porten, bueno, el gos, perquè bueno, si una cosa no també ha canviat aquest estiu és que pues, la gent s'ha seguit concentrant. Aquest divendres hi ha gent que va concentrar-se davant del Parlament i durant tot l'agost hi ha hagut concentracions també davant d'allà de benestar social, bueno, no sé com ara es diu, que sembla canviant de nom, pues, això, de persones que ja no poden, no han pogut percebre aquesta prestació mínima que és el PIRMI, i el proper divendres...
Això és molt ridícul.
Sí, bueno, a més, per, bueno, sempre s'addueixen, no, problemes de forma, burocràtics, etc. El cas és que el 2 de setembre, prou retallades, els nostres drets no es toquen, hi ha pues, la següent concentració, a veure si us podem dir bé, a on, convocada per l'Assemblea de Treballadors i Treballadores en Atur de Barcelona contra les retallades en la PIRMI i per una renda ciutadana garantitzada, digna i suficient. Doncs 2 de setembre, I després també hi ha, bueno, vale, sortides des de diferents hospitals on hi ha concentracions, hi ha hagut en alguns dels casos fins i tot gent dormint, acampada, com són l'Hospital del Bellvitge, l'Hospital de l'Esperança i l'Hospital 2 de Maig. Doncs tots ells, a partir de les 16 hores, aquest 2 de setembre, sortirà aquesta, bueno, pues aquesta marxa per demanar també una defensa dels serveis públics i a la Conselleria de Salut a les 18 hores. I a veure alguna altra convocatòria més en aquesta línia. La concentració per una renda ciutadana, que és el que de fet us estàvem dient, que heu barrejat una miqueta, que serà... A veure... Bueno, que us deieu, el 2 de setembre. Ara ens ho mirem una miqueta bé, ficant una cançó, perquè jo ja un hi espero. Us volia ficar una cançó que em serveixi doncs, per també comentar que ja a Bilbo vam anar a veure la gent de Cucutxa, que és un centre social que, bueno, molt veterano, Bilbo, ja està en el barri de l'alcalde.
Campanya contra el seu desallotjament, que hem
estat
comentant aquí abans d'anar de vacances.
El darrer programa vam fer una connexió amb Bilbo, amb gent d'Iriola Ràtia, que bueno, doncs el dia abans hi veu la manifestació internacional amb suport, i bueno, doncs ja que vam estar allà, vam estar uns quants dies anant a alguna activitat, també aprofitar doncs ja, que ja havíem de menjar, fer-ho allà i donant suport, que es demanava que cada dia doncs hi hagués gent dormint, menjant durant totes les hores del dia per evitar que hi hagi desallotjament, sobretot abans de la Setmana Grande, que és una setmana en què Bilbao, doncs, a part de gent amb ganes de festa, també s'omple d'agents de l'autoritat i a vegades aquestes coses s'aprofiten, com sabem bé, per fer una mica neteja. Doncs allà a Cucutxa, que és aquest espai que fa uns anys ens va allotjar en una trobada de ràdios lliures a bastants contrabandistes, doncs, bueno, ens enviem saluts, doncs esperem que segueixin allà aguantant per aquest espai tan tremendo, que està allà al barri Recalde, i escoltarem el lip-dap que van fer, ja que el dia que vam fer doncs, l'espacer i la connexió vam estar escoltant àudios que van gravar els companys d'Irola allà.
I no vam posar cançó.
Però vam ficar el famós lip-dap, que és un dels èxits de l'estiu i que nosaltres us recomanem. La web d'ells també, bueno, la trobeu por ahí, és suposo un WordPress o alguna cosa que fica. Cucutxa s'escriu amb dos Ks i TZ, no és fàcil a vegades. I sí, i res, doncs és ahir ser lip-dap i aprofitarem per fer una mica de gent de mentre sona, que és bastant llarg, molt graciós i currat. A veure quin dia fem un més divertit nosaltres. I
home, nosaltres si fem aquí contrabanda, t'ho dic jo, no tenim per tant rato com els de Google.
Bueno, ni tant rato ni tanta gent, però bueno, potser ja la gràcia és que sigui cutre, no?
Potser podríem arribar a ajuntar-ne, eh?
Sí, vinga, la plaça real també té una vistària molt divertida.
Sí, algú podria saltar per la finestra de ràdio
amb unes claus. Vinga.
Per anar fent una miqueta d'agenda, dir que en el calendari de festes populars doncs hi ha les 14es Xiringo Alternatiu, Arreto i Pitxe, del 3 al 11 de setembre, que normalment es feia al parque, no sé si es fa al passeig de la Baldosa, al costat de la Fira. Ah, és veritat, que és allò, el metro de Bellvitge, és veritat que les festes de Bellvitge es fan també unes fires ahir amb tots els, sí, tot els xiringuitos dels veïns i tot això.
Molt divertit.
Sí, sí, però jo a vegades ho feien també en el parc aquell que tenen a Bellvitge, no? Però bueno, i doncs bueno, ja són una setmana sencera des del dissabte 3 fins al diumenge 11, i bé, doncs ja des de la nit fiesta, la nit hardcore, la nit flamenca, el concurs de DJs Horteres, la nit reggae, la nit heavy, els grups del barri i el The Last Night,
i el cinema a la fresca, o sigui, una mica de tot. I després pues, hi ha xerrades, papers populars i una projecció d'entrega de premis del primer concurs de curs del Chiringuito de Ibiche. Això el fa la biblioteca.
Bueno, dins de les xerrades, dic que hi ha, per exemple, una xerrada que fan els companys de la tele, precisament, presentant el projecte televisiu. No sé quin dia, però bueno, una de tantes xerrades.
Ara t'ho dic.
Dia 6,
presentació del projecte de tele.cat.
Que no només hi ha festeta i coses nocturnes.
Després hi ha grups del barri, sí.
Però ahí està, 14a edició, no? Ni més ni menys, festes veteraníssimes, les de Bellvitge. Bellvitge, no és hospitalet. Bueno, les altres festes alternatives veteranes que arriben són les de Vallcarca, que començaran el dijous 8 de setembre amb un passe de curs que es fa a les 18 hores sobre, bueno, amb autors del barri i documentals que s'han fet sobre el procés especulatiu de Vallcarca i també un documental interessant que ha fet el Marc Almodóvar, que el vam tenir aquí explicant-nos-ho, aprofitant que estava a Egipte quan va haver doncs, bueno, aquesta revolta, mort d'aixecament. Doncs això es passarà a les 18 hores el dijous. Al vespre hi haurà uns quants concerts, el Undersounds, Marxa Rameco, Pinxos, etc. El divendres 9 hi haurà una mica de concertets amb els Amics del Bosc, Alerta i Eina, que era gent d'abans d'inadaptats. I després el dissabte al matí hi haurà infantil, matinada infantil, a partir de les 14 era un dinar popular que fa la cooperativa de Valldures, cooperativa d'allà que s'estrenarà amb això de cuinar per molta gent, a veure com surt el tema. I a les 7 i mitja l'habitual hi ha cercatasques, que començarà aquest cop per la Bodega Riera, s'espera almenys. Una cosa, bueno, ja us explicarem en el proper programa com ha anat l'inici allà. I després un concert amb diverses bandes, la gent de Crank, Blancs Lluiten, una banda hip-hop de la Factoria, i una banda que jo recomano molt, que són les Jaguares, que vam poder veure en un concert d'un programa de la ràdio que és Col·laboración Ciudadana, amb gent de Capaces. I tot això es farà, en un principi s'havia fet a la zona zero que ha deixat l'enderrocament de la Casita Blanca, aquest moble mític de Vallcarca, però sembla que finalment es podrà fer a l'espai de tota la vida de sí, la placeta d'allà al carrer Bolívar. Això, més info, apvallcarca.wordpress.com, ap, d'Ateneu Popular, vallcarca.wordpress.com. I ja us avisarem, o bueno, ja us entereu, si al final torna a haver festes pirates, també ja per la, diguem, la zona realment zero de Vallcarca, de l'antiga Riera de Vallcarca. Entre tots aquells escombros, algun solar s'erigirà amb escenari de les festes pirates, esperem alguna nit. Aneu a Vallcarca i ho veureu. No la cau, que con erokotasunaren irudia, o bilatze zaitu gaur, amarurteko hau, saunakada tosti, irun unipal, txauko patikatze, fenomeno, beti zuen alde, eskutik elduta daute rap tarrekalde. Beti berdin, jala ere ezberdin, goitik berata, gora beti, enbat kultura batu da esbarrua, erreke erreari emateko gutxa, ametsak lortzeko kompromesua, txutik irauntzeko gogortasuna, okupa bidea, zuzena zurea, desaroten kontrako joka bidea. Okupazioa jarrera osoa berreskuratu bertsona bat etxe bat kapitalaren menpeko munduretan andar jabedun baina gutxira zer hemen dikitxa no errekaldetik. A part de festes majors hi ha també festes menors com unes que es fan a Calaf a la Noia, molt recomanables. Festa menor autogestionada i popular des de l'1 al 4 de setembre. Bueno, són diversos dies d'activitats a la plaça Ravalet a Calaf. I bueno, només per hi haurà de tot, evidentment pregó, concurs de cantaires, habaneres, matinals infantils, bueno, de tot, però ja per quedar-nos amb l'activitat més gran. Recomanar-vos el concert que es farà el dissabte 3 a les 11:30 amb el Perroquer, que presenta el Tutankamon 3, que hem vist que trenca la trilogia, en Masoni, els Masoni i Color Humano. I acabarà el diumenge 14 amb Jazz Vermut a les 12. Segurament, bueno, en principi anirem a algun Comando Mahara i us explicarem què ens queda a nosaltres.
L'altra part del Comando Mahara estarà a la Nautàrquia amb els primers campaments de tecnologia aplicada que farem allà, on la qüestió és reunir-nos quants friquis i ficar-nos a aprendre i experimentar una miqueta amb les eines, els soldadors i això, amb les, per crear artilugis i invents i elements que siguin útils allà i a les persones que li interessin. En teoria, la idea és fer el bicigenerador, un tricicle per l'IBI, i després també algunes bicixades. Estem llevant de bicicletes la cosa, eh? Però bueno, explicarem. Si algú vol venir a fer una acampada una miqueta diferent,
Doncs ja n'hi ha diverses, eh? O sigui, això és una cosa que va creixent, eh? Perquè estem contents de poder-ne assumir alguna, ja és el tercer any que anem assumint acampades diferents també allà. Doncs que ho mira a la pàgina web, a www.espaisideral.org.
I una de les últimes convocatòries, un homenatge a un maqui legendari, Josep Lluís Passeries, que es farà dins de, bueno, totes aquestes activitats que es fa cada estiu ja des de fa un munt d'anys, organitzat per bastants col·lectius llibertaris, i no només llibertaris, que és la marxa dels maquis. I no sé si és de l'última activitat, de les darreres, segur, és aquest acte homenatge que es farà dimarts dia 30, a partir de les 8, al Pla de les Madres de Plaza de Mayo, a Nou Barris. Bueno, doncs busqueu info per allà i ho trobareu.
El 4 de setembre, acampada de resistència i defensa del territori a la província de Girona. Amb tallers, xerrades i contacte amb la natura.
Un espai per crear xarxa, debat i consciència cara a cara.
Si vols més informació i la programació, consulta el blog resistenciaidefensaterritori.blogspot.com.
Recorda, de l'1 al 4 de setembre, més informació al blog resistència i defensa del territori.blogspot.com.
Bueno, aquí queda aquesta cunya, ja heu sentit, que fan la gent d'aquesta acampada que s'organitza ja fa uns quants anys per la resistència i defensa del territori. Girona, 1, 2, 3, 4 setembre, bueno, Felines a Girona, ja heu sentit el blog i bueno, animem un altre cop més, pues, que la gent que fa mogudes vàries, doncs, pues,
es faci cunyes.
No costa gens, cada cop menys, i ens les envia a les ràdios.
Home, jo que és més barat que fer un cartell, és més fàcil a vegades
més
que fer un cartell, més sostenible.
Bueno, una cosa no quita l'altra,
no?
Pues bueno, ahí està, i hi ha última cosa que us direm d'agenda i que, bueno, té en certa forma bastant a veure amb el tema que hem dedicat avui més temps, que és aquesta campanya en solidaritat a la Gaia, a la Calle, que recordem, sobretot dijous dia 8, la concentració davant el Consolat Argentí a Barcelona, que és Passeig de Gràcia 11 a les 11, al matí fins a les 15 hores. Doncs hi ha unes jornades que es realitzaran a Madrid i que per això us dèiem que intentarem fer connexió d'aquí dues setmanes amb algun company que estigui allà. Jornades que es diuen Jornades Dentro Fuera Dentro, des del dia 2 fins al 30 de setembre, doncs bàsicament, doncs, per reflexionar, parlar i visualitzar, doncs, bueno, diferents realitats que pugui haver espais de reclusió com són els psiquiàtrics o les presons, i també explicar certs casos pues, concrets que estan vivint persones amb nom i cognoms aquests darrers temps. A les primers dies, el divendres 2, pues, hi ha una xerrada sobre psiquiatrització i lucha quotidiana, i el dissabte 3, nocions bàsiques sobre nutrició vegana. Bueno, com veieu, una miqueta de tot, però bueno, són unes jornades recomanables. Esperem que hi hagi contrabandistes que estan per allà, puguin gravar coses. I això, com us dèiem, el dia 3, pues, una xerrada sobre la càrcel com a institució compleja, orígenes, evolucions i situació actual. I diumenge 4, situació actual de la companyera Tamara, a les 19 hores, explicant aquest cas d'aquesta companya que des de desembre del 2009 que va ser detinguda, bueno, acusat amb un d'aquests casos, bueno, estrambòtics que pues, es maquinen per, bueno, pues, per portar a presó una persona. Bueno, trobeu per allà a internet, segurament trobeu la programació més completa i detallada, dentrofueradentro2011.blogspot.com, dentrofueradentro2011.blogspot.com. I ara sí que amb això ens marxem, i ja ens ha arribat l'hora, i tornem d'aquí dues setmanes. A part d'aquesta connexió, bueno, intentarem a veure, no estar sols aquí, no? Tenir algunes invitades.
Ara anirem fent calendari, no?
Sí, tenim pendent que ens vingui l'altra assemblea. Ara
profecies. Exacte. Sí, sí.
Home, tenim pendent les últimes invitades que no van poder venir l'últim programa, que és l'Assemblea Majares, un altre un col·lectiu que es diu així.
Sí, com vosaltres.
De gent de Sant Boi. Bueno, només de Sant Boi, però que bueno, han tingut una relació
amb el psiquiàtric de Sant Boi.
El psiquiàtric de Sant Boi. I, bueno, si no elles, algú tindrem aquí. I això. Aquí molt bé. Ja és Contraband FM, 91.4.
Ràdio Lliure i no comercial.
I que no ho hem dit, tenim una part de correus a la vieja usanza, i ja que seguim mantenint-lo, pues, el podeu usar.
Un paston, a part de correus.
748-080-80 Barcelona. Si voleu que sigui algú pels Majares, fiqueu ja l'atenció. Que bueno, hi ha coses, encara hi ha coses físiques que és complicat sí. Enviar per mail. Encara té la seva
utilitat. Bueno, tia, no t'ho dic cap en un mail,
Per això, per molt que comprimeixis.
Sí. Va, doncs us deixem amb una cançó que en realitat és un videoclip, que aquí el visionarem o no el visionarem, ja depèn de com es vingui de gust.
Sí,
però el posarem a través d'un videoclip d'una de les persones que ens vam trobar, a l'Ernesto Chemajara i jo, en aquest cas, quan vam passar uns dies junts a la Roqueta de Mallorca.
Bueno, ens vam trobar.
Ens vam trobar, no, vam planificar-ho, però bueno, que corria per allà també. Mm-hmm. Però bueno, és el company Perla dels Caco i d'altres bandes mítiques, i doncs bé, que ens va explicar que havien gravat un videoclip, el vam poder veure. Tu ja l'havies vist, a més, o no?
Sí, vaig veure, perquè és un videoclip que present al programa I tu que mires gilipolles de la tele, el van estrenar i crec que va sonant, el van ficant allà, i que bueno, a més està gravat al meu barri, als exteriors, i
amb una cantonada tràgicament recordada d'aquestes
sí.
Festes.
No la mateixa, però mira, ja que...
Sí, la mateixa?
No, és just la de dalt, amb el carrer Ballester, una oficina, no direm de quina entitat bancària, però si veieu el vídeo, que es diu No t'arrepientes, ho veureu, aquest atracament simulat, ho hem de dir. Però bueno, ja que ho diem, pues sí, durant aquestes festes de Gràcia, on per cert vam estar, bueno, anar a veure la gent de Bronca, que feia una emissió indirecta molt xula, que podeu recuperar a la web de Bronca, i bueno, pues va haver una notícia tràgica, pues, un company de... Un de les tres
persones. De joves, bueno, que no era d'assemblea de joves, però...
Una de les persones que havia estat encausades amb el cas dels tres de Gràcia, doncs, pues, bueno, va, malauradament, pues, va sofrir un atropellament precisament durant les festes de Gràcia allà a Vallcarca, i, bueno, si és un barri pel qual passeu, veureu allà també l'ofrena que hi ha de flors, i, bueno, tampoc ja ho explicarem més, però, bueno, d'aquí també...
Vindré aquí amb un record, una memòria.
Sí, i sobretot, pues, per a la gent més propera, no? Vinga, Caco, no t'arrepientes... Moltes gràcies al Joni d'haver vingut de nou aquí.
Gràcies a vosaltres.
Esperem tornar
al Dan per escuchar i intentar comprendre el català.
Exacte, merci al Dan també. I a tots vosaltres fins aquí dues setmanes, no?
Sí.
Igual escolta Contraband FM. L'assemblea.
De Majares.
Se va.
Ha venido.
futuro si no tienen pasado. Y saben que en tu mente verás que no queda un sitio para sobrevivir. ¿Cuántas veces, muchacho, te has cansado de oír? Así se ama muy bien, todo va perfectamente bien. Y saben que en tu mente verás